És sens dubte una de les notícies del dia, ens ho acaba d'explicar el Xavi Toscano també. Avui s'ha confirmat el cinquè crim a Catalunya en els últims 5 dies. De fet, aquest matí els Mossos han trobat mort un home de 49 anys lligat de mans i peus en un local comercial del barri de Bufalà de Badalona. Segons les primeres informacions, el cadàver presentava diverses ferides al cap i es tracta, doncs, del segon crim a la ciutat en menys de 24 hores. Per valorar aquesta notícia, en directe des de Ràdio Estel, a aquesta hora saludem el senyor José Luis Trapero, que és director general dels Mossos d'Esquadra. Senyor Trapero, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
A vostès, molt bon dia.
Ens pot avançar, senyor Trapero, a aquesta hora del matí, si hi ha algun detingut relacionat amb aquests dos crims de Badalona que ara mencionàvem?
No, aquests concretament no. Aquests que han passat en les últimes hores. Mm. Tenim línies de treball, però bueno, això està en el marc del secret d'actuacions de la investigació policial. Mm. Però bé, ho tenim, diguem-ne, que bastant avançat pel que fa, doncs, a l'autoria d'aquests crims.
Està bastant avançat, ens deia. Se sap, però, si aquests dos crims estarien relacionats, que és potser el que s'ha comentat en les darreres hores, senyor Trapero?
No tenim cap indici, cap element a sobre la taula, no només d'aquests dos, sinó dels últims fets que han succeït, doncs, a Catalunya, tant aquest mes de febrer, diguem-ne, com els altres homicidis que han passat durant el mes de gener, un total de 8 homicidis, els que hem tingut. No hi ha relació entre ells, perquè de l'estudi, i també hem de dir que d'aquests 8, doncs ja tenim 5 resolts, que s'ha detingut a les persones, els responsables, i han passat a disposició judicial, i no tenen relació, entre altres motius, no són crims que estiguin vinculats, doncs, a la delinqüència organitzada, sinó que responen a fets, diguem-ne, individuals, doncs, de baralles, de problemàtiques entre persones, doncs, que han resolt amb l'ús de la violència, amb l'ús de la violència, però que no presenten cap característica, diguem-ne, comuna en quant a l'autoria entre ells.
Senyor Trapero, miri, nosaltres en aquest programa ahir, justament amb el periodista Cesc Maideu del diari Ara, comentàvem, no?, les xifres de criminalitat pel que fa referència al 2024. Ell ens deia justament, clar, no sabíem, no?, que hi haurien aquests dos crims d'avui, com bé vostè apunta. Sí que és veritat que ens alertàvem d'aquest fenomen. No sé fins a quin punt ens hem d'alertar o no, i a què creieu, no?, que es deu aquest repunt de criminalitat aquestes primeres setmanes de l'any?
A veure, en matèria d'homicidis és obvi que ens hem d'alertar davant de qualsevol fet, és a dir, una única mort d'una persona, doncs ja és prou greu. Ara bé, si ho mirem en perspectiva, diguem-ne, 4 o 5 dies no és un temps, diguem-ne, en el qual que permeti treure conclusions d'uns fets. A què em refereixo? Igual que trobem, doncs, que s'han agrupat 5 crims, 5 homicidis des del 30 de gener, per dir alguna cosa, o com li deia, doncs, des de l'1 de gener, el 4 en concret, que hi va haver el primer fet, en portem 8, també trobaríem seqüències, doncs, d'aquest temps, on, de 15 a 16 dies, on no es va produir cap. Nosaltres hem d'anar a valorar, diguem-ne, per treure conclusions a terminis més amplis. I els terminis més amplis són a l'any natural, diguem-ne. Aquest sí que ens dona elements per valorar. Si nosaltres estudiem, doncs, els últims 10 anys, veurem que no hem tingut gaires diferències, diguem-ne, o que siguin significatives. Ens hem mogut sempre entre 0,6, 0,8 com a taxa, homicidis per 100.000 habitants any. De què estem parlant? Doncs estem parlant de que variem entre 5-6 homicidis al mes. Això és estable a Catalunya. I és estable, i és sense treure-li, que, per això insisteixo, cap rellevància, perquè un crim ja és prou greu, però diguem-ne que és una de les taxes més baixes, diguem-ne, del que seria la Unió Europea. A la majoria de països ens anem a taxes que superen l'1 per 100.000 habitants any, és a dir, que pràcticament, en molts casos, doblen el número d'homicidis que nosaltres tenim per habitants de Catalunya, que ja ha dit que no li vull restar cap importància. I que obeeixen, en la seva majoria, en concret aquests 8, cap d'ells està vinculat, doncs, a aquests grups més violents, a aquesta criminalitat organitzada, sinó a baralles interpersonals, amb una mala manera de resoldre un conflicte privat, una discussió, on sí que observem, doncs, que hi ha gent, doncs, que que utilitza la violència per resoldre-ho. No?
Senyor Trapero, sé que té pocs minuts, però si m'ho permet, res, dues darreres preguntes. L'hem sentit a dir en aquestes darreres hores que la sensació d'inseguretat es podria deure al fet que avui doncs, rebem molta informació de crims, no? Que una informació de crims que en general ens arriba a tot el món. Creu que aquesta sensació no encaixa amb el que està passant, amb la realitat?
No, jo no dic que tot sigui una sensació, diguem-ne, de les persones, és a dir, tenim fets que són rellevants, sí. Tenim una delinqüència moltes vegades petita en el sentit de que l'afectació doncs, són furts, però que és molt quantitativa en número, és molt elevada, però sí que se'm demanaven, tot i que deia que jo no soc un sociòleg, ni pretenc ser-ho, però és obvi, a nivell d'informació estem en un moment molt diferent doncs, a unes dècades enrere, on aquests fets, dels fets que teníem coneixement, era del nostre entorn. Avui en dia socialitzem qualsevol fet, i pràcticament ho vivim com a propi, que passa a centenars de quilòmetres. Aquest era el comentari. Però no una manera de treure-li importància, ni tampoc de dir que tot són sensacions de la ciutadania. És a dir, nosaltres ho hem dit públicament, tant la consellera com jo, el 2024 va ser un molt mal any. Les xifres de delinqüència doncs, eren molt altes, tot i que també, doncs, si estudiem a l'any, veuríem que a partir de l'estiu, diguem-ne que la tendència de criminalitat en la pràctica totalitat de fets ha anat a la baixa. És a dir, que estem tenint en els últims mesos, no diré uns bons resultats, però sí que hem girat la corba de delinqüència. Ara tenim aquesta petita delinqüència que afecta molt al ciutadà, molts furts, especialment doncs, el que seria l'àmbit metropolità, doncs sí que és un tema doncs, que hem de resoldre i hem de continuar treballant.
I aquest ús, si m'ho permet, senyor Trapero, de l'ús de les armes blanques, no? Si bé ens ho explicava també el periodista Cesc Maideu, que ha augmentat, no?, en aquest 2024.
Sí, jo crec que no només en l'any 24, sinó en els últims anys, certament s'havia anat instal·lant una altra vegada doncs, amb la ciutadania, o si més no, amb una part de la ciutadania, doncs el tema de l'ús de les armes blanques, o si més no, la tinença en l'àmbit públic. D'aquí ve tot el pla d'actuació doncs, que hem fet des de la Conselleria i des del Cos de Mossos d'Esquadra de reduir el número d'armes. No només de reduir el número d'armes al carrer, que també ho hem fet amb molts dispositius que fem constantment, sinó també de que canviï la consciència social i que les persones sàpiguen doncs, que portar una arma blanca doncs, en el carrer, en l'espai públic, sense un motiu que ho justifiqui de manera raonable, doncs això és una conducta doncs, que, com a mínim, té una sanció de tipus administratiu. Jo penso que aquí s'està fent una bona feina que ha de continuar els propers mesos i anys per tal de erradicar una mica, no només l'ús, sinó, com dic, la tinença d'aquestes armes, que moltes vegades veiem que hi ha homicidis que són resultat, com deia, de baralles i que abans doncs, la gent doncs, amb empentes, amb cops de puny doncs, i que avui, en alguns casos, com que porten una navalla a sobre, doncs ho resolen d'aquesta manera. Doncs per eliminar riscos, evidentment, tot el tema de la tinença d'armes blanques en el carrer, doncs ha d'anar a la baixa.
Per tant, ja per acabar, que sabem, com dèiem, insistim, té poc temps, amb aquestes dues notícies que hem conegut pel que fa a Badalona, es pot descartar que hi hagi un problema concret en aquesta ciutat, senyor Trapero?
Té un problema. Totes les ciutats tenen problemes, diguem-ne, però evidentment no ens dona una... El fet de que s'hagi agrupat a la ciutat de Badalona aquests dos fets en dos dies consecutius, diguem-ne, no és un element més enllà de que ho hem de gestionar, ho hem de treballar, però no ens dona informació a que Badalona sigui un lloc més insegur o més segur que un altre.
Ara sí, per acabar, perdoni. Sí, digui, disculpi.
Si no haguéssim tingut cap d'ells en l'últim mes, diguem-ne. Tampoc seria una informació rellevant.
No seria una informació rellevant. Disculpi que el tallava, perquè l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns per intentar rebaixar aquesta alarma social que s'ha produït, no?, a la ciutat.
Sí.
Quin missatge li agradaria fer arribar a la ciutadania com a director general dels Mossos d'Esquadra? I ja per acabar.
Bé, doncs, el missatge és que estem treballant, hem dit diverses vegades doncs, que tot el que puguem millorar, i una de les línies d'actuació del cos de Mossos d'Esquadra, de la Conselleria i de la direcció, doncs és el cada vegada tenir més policies per fer més prevenció. Nosaltres estem convençuts que no es tracta de que continuï havent-hi molts fets i tinguem molts detinguts i moltes actuacions policials, sinó que el que hem d'aconseguir és, a través de la prevenció, doncs, precisament rebaixar els fets. I aquesta és la línia de treball que nosaltres hem emprès des de que apliquem doncs, les nostres polítiques de seguretat, ampliant les promocions de Mossos, tenim cada vegada més policies al carrer, més a prop de la gent, doncs, perquè estem convençuts que aquesta és la manera doncs, d'encarar aquestes problemàtiques.
Senyor Jesús Luis Trapero, director general dels Mossos d'Esquadra, gràcies per entrar en directe al matí a Ràdio Cel.
A vostès, que tinguin bon dia.
Vinga, doncs nosaltres hem passat amb el senyor Trapero just al punt d'un quart de dues del migdia. Comentava amb ell, sens dubte, una de les notícies del dia. S'hauria confirmat aquest cinquè crim a casa nostra, Catalunya, en aquests últims cinc dies, concretament aquests dos que coneixíem aquest mateix matí a Badalona. Fem res, una petita pausa i a la tornada parlarem de desinformació aquí al matí a Ràdio Estel. Ho farem amb el professor Jaume Suau, que és doctor en comunicació i expert en mitjans de comunicació de Blanquerna. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts que passen d'un quart de dues, ja sabeu que cada dimarts dediquem res, una estoneta a aprendre coses noves amb els amics de Blanquerna, i avui és un goig donar la benvinguda a aquest espai a Jaume Suau, que és doctor en comunicació i també expert en mitjans de comunicació, a democràcia, xarxes socials i desinformació, també professor de Blanquerna. Jaume, què tal? Com anem? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Mira, Jaume, clar, la desinformació, què hem de dir? Està cridada a ser una de les xacres del nostre temps. De fet, parlem de les notícies falses que circulen pels nous canals de comunicació, es difonen a la velocitat de la llum i, en el pitjor, part de la ciutadania no es qüestiona doncs, la seva veracitat. Clar, són molts els que treballeu per fer pedagogia sobre bons hàbits a l'hora d'informar-nos i per potenciar el sentit crític, no? Que podríem dir, Jaume, gairebé que és essencial per mantenir aquest bon funcionament, no? De les democràcies, però, clar, de primeres el repte és majúscul. Tu diries, Jaume, que la desinformació, com dèiem ara, és el perill més gran al qual s'enfronten les democràcies modernes?
Home, sí, pot ser complicat establir quin és el més gran, però jo crec que és bastant important perquè està vinculat a molts aspectes de la societat. Ara mateix estava parlant amb el director general, el senyor Trapero, correcte, i estava parlant de la percepció que pot tenir la gent sobre la violència aquí a Catalunya, i això està vinculat també en el sentit de que si comencem a veure posts a les xarxes socials sobre vídeos que potser són de fa uns anys o no són ni de Barcelona ni de la ciutat de Badalona, doncs pot crear una sensació de que hi ha molta més violència de la que realment hi ha, no? I la desinformació afecta la percepció pública, el qual pot afectar també la percepció sobre temes de seguretat, immigració, etc. Per tant, és un tema bastant important, correcte.
Clar, de quina manera, Jaume, la llibertat posa en perill també, no?, aquesta llibertat que tenim a les xarxes, els drets i les llibertats dels ciutadans? Com ho veus tu, això?
Bueno, és complicat de regular perquè tots tenim el dret de penjar a les xarxes coses que creiem, no? I tu pots estar pensant que estàs penjant una notícia, una foto, un vídeo, i ho fas amb tota la bona intenció del món de compartir una cosa que et preocupa amb els teus amics o les teves amistats o a xarxes com Twitter, potser gent que no coneixes directament, però en realitat estàs penjant una cosa que no és certa i estàs contribuint a crear pues, un escenari d'opinió que potser és més polaritzat del que tu creus. I llavors s'ha de poder regular d'alguna manera, s'ha de poder limitar els continguts que no són verídics. Com es fa això i com es farà això els següents anys és la pregunta que segurament ens estarem plantejant durant un bon temps fins que trobem la resposta adequada.
Deixa'm preguntar-te avui també, Jaume, sobretot el que està passant des de que ha començat aquesta segona era Trump. Tu creus que la Unió Europea s'enfrontarà amb les tecnològiques? S'acceptaran aquestes regulacions, no?, que proposen per fer front a les polítiques del govern de Donald Trump?
Bé, sí, segurament, perquè veurem un escenari on des del govern de Donald Trump es dona, diguéssim, un camp lliure o àmplia llibertat a les plataformes com ara Meta, Twitter, etc., per no regular, és a dir, per desregular el que passa als continguts que estan circulant a dins d'aquestes xarxes, i la versió de la Unió Europea, de la Comissió Europea, és precisament la contrària. És aquí hi ha un seguit d'obligacions que les plataformes han firmat fa no poc temps i que s'han compromès a fer un seguit d'activitats de verificació, de limitació dels continguts, de regulació, etc. I ja estem veient que, bé, els Estats Units es van en la direcció contrària. Per tant, en algun moment la Comissió Europea s'haurà de posar sèrie amb aquestes plataformes i obligar a fer un seguit de coses que els Estats Units no estan fent. En quina mesura la Comissió Europea s'atrevirà a limitar el poder de les plataformes que venen d'un altre país, perquè és molt fàcil posar-se potser serios amb TikTok perquè ve de Xina, però potser és més complicat fer-ho amb plataformes que tenen la seu als Estats Units. Haurem de veure fins a quin punt s'enfronten amb gent que ja veiem que està pràcticament des dins del govern americà, com és el cas del senyor Elon Musk.
Per exemple. Clar, deixa'm insistir en aquest punt, perquè la desinformació sempre ha existit, no, Jaume? Des del poder s'ha provat històricament d'enviar falsos als ciutadans per manipular les opinions, aquests missatges falsos, no? Tu diries que el gran canvi ara, t'ho preguntem també a tu directament, quin és el gran canvi que passarà a l'actualitat, però passa perquè justament aquesta desinformació d'alguna manera s'ha democratitzat, és a dir, que avui en dia doncs, qualsevol persona amb accés a internet té molt fàcil, no?, el fet de desinformar.
Sí, correcte. Desinformació ha existit sempre. Abans hi deien propaganda, potser. S'hauria de veure exactament a nivell acadèmic si vol dir el mateix o no, però a nivell de difusió la desinformació ha existit sempre. El que canvia ara o el que ha canviat els últims anys és la capacitat que tenen determinats continguts per ser disseminats d'una forma bastant més gran. També ha canviat molt la desconfiança que té la gent amb els mitjans tradicionals. Cada vegada més veiem que els ciutadans intenten rebre informació que no vingui de mitjans tradicionals i donen més veracitat a gent que no són periodistes, que no són mitjans de comunicació, fonts alternatives, molt extremistes a vegades, i això fa que l'opinió pública cada vegada s'informi de formes diferents amb fonts que no són del tot creïbles, i això és potser una de les particularitats que tenim avui en dia.
Estem parlant amb Jaume Suau, que és doctor en comunicació i expert en mitjans de comunicació, democràcia i xarxes socials i desinformació, i professor Blanquerna. De quina manera, Jaume, tu creus i veus, no?, aquestes noves generacions a la universitat, que com ells s'enfronten, no?, aquesta allau de desinformació? Com ho fan?
Bueno, jo crec que tenen moltes armes al seu abast si bàsicament es pregunten el per què de les coses que estan veient. Pensa que són generacions que els seus patrons de consum són molt diferents, no ja dels que tenia el meu pare, sinó dels que puc tenir jo mateix. I la seva principal font d'informació són les coses que veuen al mòbil, xarxes socials. Això no té per què ser dolent. A xarxes socials tens contingut que està molt bé i a la vegada tens contingut que és molt, molt polaritzat, molt incorrecte i molta desinformació. Per tant, han de ser conscients de que el que reben a través dels dispositius mòbils a vegades són coses correctes i a vegades no. Per tant, han de ser capaços de tenir la capacitat aquesta de discernir el que és veritat del que no ho és, si és una font creïble de la que no ho és. Però és una feina que ha de fer cadascú. Tampoc la pot fer des del govern, per entendre'ns.
Deixa'm avui també preguntar-te, aprofitat que tenim avui en línia, Jaume, una de les notícies, sens dubte, de la setmana passada és que l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que abandonava X, de la mateixa manera que institucions i també alguna universitat. Tot plegat, recordem-ho, després que Musk hagi entrat de cap al nou govern de Donald Trump. És potser una pregunta d'examen, també, que igual la posaríeu vosaltres, però és una bona idea sortir d'X? Com ho veus tu?
Bueno, és una decisió bastant legítima i sembla que l'ha portat a terme bastantes universitats, la nostra, la Ramon Llull també, a nivell de Blanquerna, etc. Han anat sortint, i ho veus bastant. Es creu que la xarxa social X és cada vegada més, diguéssim, una xarxa social més d'extrema dreta, controlada per un senyor que té uns interessos molt particulars, i evidentment crec que està bé perquè dona la idea de que no estem obligats a estar segons quines xarxes. Hi ha llocs que potser estan regulats o fan una feina diferent, i hem de ser també conscients de que no cal que estiguem a totes les xarxes socials. Potser podem triar a quines xarxes socials volem estar. I em sembla a nivell correcte. Tampoc a nivell de poblacional, molta de la gent no s'informa a través d'X, el que era abans Twitter. Per tant, segurament tampoc afecta la capacitat de l'Ajuntament de, diguéssim, estar en contacte amb els públics que normalment s'informen en aquest sentit. Per tant, em sembla una opinió avui en dia correcta, des del meu punt de vista, clar.
Mira, i també des del teu punt de vista, i ja per acabar, Jaume, per molts professionals, clar, l'ús de les xarxes socials és necessari en el seu dia a dia. És el cas, sense anar més lluny, per exemple, dels jornalistes, dels periodistes. Com podem conviure, no?, amb aquestes xarxes, com ara X, sense, no, sense tenir aquesta sensació, no? O de ser partícips d'aquest joc de la desinformació? Quina resposta donaries tu a aquesta qüestió?
Jo crec que un periodista ha d'estar... Abans dèiem, quan jo feia la carrera, deien estar al carrer, no?
Sí.
Avui en dia seria estar al carrer i, evidentment, també estar a xarxes, les que ens agraden i les que no. Un dels problemes que pots tenir si estàs, per exemple, a X, com que és una xarxa, per exemple, ara estic seguint molt el tema dels Estats Units, no? I la xarxa mateixa, l'algoritme, em porta molt a temes d'extrema dreta. La meva feina com a professor i també com a periodista és entendre que el que estic veient a la xarxa no és la realitat, és una part de la realitat. Llavors, si entenem les xarxes socials d'aquesta manera, que el que estem veient allà, el que ens ensenya l'algoritme a la nostra timeline, no és la realitat, és una part de la realitat. Llavors, ens pot ajudar a entendre el que opina un sector de la població. I crec que és important, com a periodista, potser no cal el teu compte personal, potser et pot ser un compte, diguéssim, genèric, per estar a xarxes sense expressar la teva opinió, però per veure el que està passant. Crec que és tan important com estar al carrer, per entendre's.
Doncs, Jaume, avui ho deixem aquí, però ha estat molt enriquidor. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per les teves valoracions. Hem parlat amb en Jaume Suau, que és doctor en comunicació, i, com dèiem, també en Jaume és expert en mitjans de comunicació, també de democràcia i xarxes socials, i aquesta desinformació. En Jaume també és professor de Blanquerna. Gràcies, Jaume. Una abraçada.
No serà.
Vinga, va, 1:27. Res, fem una petita aturada després d'aquest allau d'informació, i a la tornada un altre Jaume, en aquest cas Jaume Borja, que estarà amb nosaltres per posar-nos al dia de totes les tendències d'aquesta setmana. Ara tornem.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Radio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Radio Estel. La teva nova alternativa.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. El magazín del matí a Ràdio Estel.
com dèiem, ara sí que hem passat del punt de dos quarts de dues. Joan Trias,
ei,
vam dir altra vegada com m'agrada aquests periodistes que arriben, saps? I es posen ja, escoltant ja àudios des del mòbil. Sí, sí, estic mirant el Jaume Borja, ara, perquè és com que està al filo de la notícia. Ara, si m'escolta, si em sent el Virgili, s'enfadarà. Jaume Borja.
És real, eh?
Que sí, sí, és així.
En una font.
Sí o no?
En una font, eh?
Parles amb una font?
Sí, en una font no d'aigua, sinó de notícies.
Informativa.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Oh, que bé m'escolta avui, tu.
Ai, que bé, eh?
Deu ser la distància.
La descontaminació.
Ha millorat.
M'escolto superbé, de veritat.
Que ens has enyorat, tu, o no?
Molt, però a veure, també és veritat que hagués hagut de vindre en situació normal del dia a dia ahir i només és 24 hores més tard. Bueno, llavors, ja, bueno, sí.
Bueno, que
sempre us trobo a faltar.
Li has tret el dia a Leo Espluga, perquè ara la gent que estigui acostumada a escoltar a Leo Espluga dirà...
Leo demà.
On l'heu posat, el Leo?
Sí, és, hi ha petites diferències entre tots.
Vols parlar de filosofia?
No, no puc, jo no en sé d'això. Però la gent que mos està escoltant, que moltes vegades truquen al telèfon de la centraleta Esther i fan crítiques en directe per telèfon, que diguen que prefereixen en dimarts, si Leo Espluga o Jaume Borja. I si diuen que prefereixen a Leo Espluga, jo sóc el primer que faré com el president Puigdemont i un pas al costat, si fa falta.
Obrim línies, podeu decidir.
Esther, estate pendent del telèfon, que ara la gent començarà a trucar.
Encara. Borja sí, Borja no.
Exacte. Matins.sí, matins.no.
Molt bé.
Bueno, vinc molt emocionat perquè vaya cap de setmana.
Bueno, te'm anunciar que no t'has tret ni la levita que portes.
Ja, és que forma part de l'outfit, però tinc una mica de calor, però a veure si aguanto. Vale.
Xulo l'abric,
gràcies, sí, sí, gràcies, Joan.
Aquesta, mira, jo també tinc les meves fonts, Jaume Borja. T'he passat una notícia de darrera hora relacionada amb Andorra. Ai. Ara que se'n parla molt i hi ha eufòria.
Se'n parla molt d'Andorra? En quin sentit?
Bueno, de tot el que ha passat està passant amb Piqué, Trias, està al dia de tot, eh? Amb el camp de rugby, de futbol.
Problemes.
Saps algo d'allò?
És de lo del Piqué, no, eh? Bueno, del Piqué també. Saps algo del Piqué?
És que no m'interessa.
No t'interessa?
Me fa com molta mandra. Ah. Bueno, ara que s'hi
clara... No tinc idea. Ara marxa a Miami, no? A viure, diu.
Marxa, bueno, i que s'hi clara...
Sense la clara xia.
Clar, que diu que passeja pels carrers de Barcelona, trista, sol com un mussol, que ja té molta temps als paparazzis, que el seu escut era Gerard Piqué. Que sí, per cert, no en tinc ni idea, però...
Què?
Ja que... Prevec que 2025 serà un any de retors, de retrobaments, com per exemple, probablement, ni que sigui en un concert a Maya Montero en l'oreja de Van Gogh, t'imagines? Una possible reconciliació de Shakira i Gerard Piqué, que això sí que és veritat. Moltes fonts diuen que tenen molt més bona relació que fa uns mesos.
Ah, sí?
Els seus fills, perquè ara ella marxarà de gira. És la raó per la qual va ella a Florida, a Miami.
Shakira està presentant...
Perquè ha de cuidar algú, a estos crios.
Acaba de guanyar el Grammy.
Shakira està presentant els seus fills a Taylor Swift. Saps el que vull dir?
No.
I Clara Chia, mentre Clara Chia porten 3 anys i encara no els coneix.
No ho veus clar.
Perdona, els coneix ella, eh?
Però això és una norma que Shakira, no?, va imposar a Piqué.
A les clàusules del divorci. Segons diuen, eh?
Sí.
Sí, que no, però això em sembla...
Quina era la clàusula?
Que la parella, entenc que qualsevol parella del seu pare...
No pot tenir contacte.
No pot tenir relació directa, física,
amb
els seus fills, però això és molt loco, eh?
Molt loco.
Sí que es pot fer, sí.
D'una persona que...
Tu pots fer el que vulguis.
Per posar clàusules.
Clar, mentre l'altre també ha d'estar d'acord.
Sí, ho he sentit.
Bueno, al final és una negociació, no? Suposo que Piqué demanava 3 coses i al final...
Això amb Maria Elba Rojas...
Quina peresa, de veritat, per això et dic...
Bueno, Maria Elba és més d'herències, però sí.
Sí, igual.
Però s'ha matat. Però va pels notaris, no?, amb el seu cotxazo.
Notaris?
No? Home, herències, notaris...
Sí, sí, no. A veure, Maria Elba tindria resposta segur, però sí, en principi, mira, això li podem preguntar doncs, a un advocat matrimonialista, a veure quins són aquests tipus de clàusules, o quines són les clàusules més sonades que s'han posat.
No,
és un tema interessant per al vostre programa, fora de la secció Tendències, o sigui, com a tema d'actualitat, entrevistar un advocat parlant d'això, ho trobo una qüestió molt interessant, eh?
Doncs pues mira, veus, ja està.
I vosaltres que teniu hores, al final s'han d'omplir, vull dir...
El guionista...
Pot estar bé, eh?
El guionista ja pot anar fent guionista
no pares d'allà al darrere.
Però està fotent uns macarrons.
Ah, sí?
Bon profit, Ferran.
Noi.
Fill meu, ja està bé.
Sí que vine d'hora el guionista avui.
No sé, tindrà un forat a l'estómac.
Podria ser això.
Fa gana avui, eh? Escolta'm només una cosa, reconduint el tema, reconduint una mica la secció...
Sí, perquè estàvem parlant d'Andorra, no?
Perquè la temporada passada era jo qui me n'anava per les rames, però això ja...
Tens tota la raó.
Això ha passat a millor vida, perquè ara sóc el GPS.
Ah, sí,
taula.
Sí, em sentes.
No, no, no pots dir GPS ja, eh? Que ens ho he explicat avui.
Ai, com s'ha de dir?
Que no ens escolteu.
No.
Uau. Jo escolto molt quan estic a l'estudi, però fora d'estudi.
No m'interessen.
No m'interessen.
Re.
No, però ara sí que m'interessa.
Ara sí, eh?
Com s'ha de dir?
Bueno. I el trio, espera que passarem nota ara.
Estava aquí fent tasques de producció.
Sí, bueno, però tu has escoltat el programa aquest matí, o no?
Sí.
I com s'havia de dir?
No, el català no.
Bueno, però què és això?
Però avui no he vingut.
És que és massa elevat, és massa elevat. Jo em perdo.
Sí.
Galileu.
Galileu.
Sí, perquè t'ho acaba de dir el guionista.
El guionista.
Que està menjant
macarrons.
Però
un moment, avui no ha vingut Virgili.
No, Joan Anton Català.
Ah.
És un altre. El
Joan Anton Català.
El guitarrista quan?
Ha fet una correcció lingüística sobre el GPS?
No, fem una cosa. Recupereu l'espai d'avui Joan Anton Català que ens ha explicat.
Exacte.
Que és el sistema europeu. Ara... Que ja no és el GPS, no es diu.
És Galileu.
El Galileu.
Ara és el Galileu.
Que són el que tenim els europeus.
Perdona, però m'encanta Galileu com a...
T'agrada més, oi que sí? Bueno, doncs escolteu que ens ho has explicat avui a en Joan Anton Català. Dit això, per què vols el Galileu?
Espera't que està enviant un WhatsApp.
No, Supernova, que la gent busca Radio Estel, posa Google. Supernova és el nom de la secció de Joan Anton Català, que té podcast propi i allà està trossejat i ho poden escoltar. Bueno, que estic... Mira, encara estic...
Com si treballessis aquí.
Anteriors tasques que ja no em sonen com anades. Bueno, un moment, deixa'm parlar perquè... No, només volia dir, perquè m'ho treu el tema de Shakira i Piqué, que jo no l'he marcat al guió perquè és un tema que no m'interessa. Ah. A mi, aquestes realitats tan astronòmiques, en el sentit que semblen d'un altre planeta, tu et penses que jo he d'invertir minuts en parlar d'una persona que ha posat com a clàusula que les parelles, o sigui, que... quan el seu marit, exmarit, refàs la seva vida, no la podrà refer del tot perquè les seves parelles no tenen dret a conèixer uns fills, me sembla una cosa tan marciana que no em vull parlar, és que em poso histèric.
Tens raó. M'ho
treu el tema i jo, d'aquestes coses, que no...
No
que,
vols parlar.
No parlis.
Que no,
no parlis.
Segueix, no parlaré.
Segueix no parlant.
No parlis d'una persona que... Saps que no fot aquestes clàusules.
Però alimentar certes coses, al final, jo no sóc ni de Shakira, ni de Shakira,
ni de
Piqué, perquè els dos me semblen igual de... No diré la paraula, perquè són igual los
dos.
Ets
de Clara Chia.
No, ni tampoc, encara...
Tampoc.
No, però que vull dir que no vinc a defensar Piqué, però tampoc defensaré Shakira, perquè em sembla que a vegades gestiona les coses com si fos extraterrestre. Carai. És l'únic que vull dir. M'acabo de quedar bastant a gust.
Jo sí que vull parlar.
És igual, deixa-ho córrer.
Jo sí que vull parlar, i els tres m'escoltareu, perquè per fi... Ja tenim representant...
Ara!
Eurovisió!
Hombre!
Melody!
El baile del goril·la. No, va con el goril·la. És Mònica Naranjo, no?
José, espera. Perquè no callen un moment. José me ho tornarà a tirar, perquè esta nota, que dura com 13 segons, és en directe.
Ho va fer molt millor, eh? Molt millor.
Si sembla...
13.
És com si s'hagués agafat un dit en una porta.
No. Un moment. Vàries coses sobre el tema. Primer, que la nota dura tant com una publicitat de Radio Estel. O sigui, que té mèrit, vale? Té molt de mèrit, perquè realment és molt de temps. Vale? Això el primer. Després, Rafa, fent la broma...
A mi li gusten los conflictos.
Escolta un moment. Fent la broma fàcil, l'has encertada, perquè practicant una de les piruetes de la coreografia que va fer dissabte Benidorm, se va trencar un dit del peu.
Ah, i va ser el moment de la nota, aquesta.
No, va ser assajant.
Perdona, i m'estàs dient que assajant es va trencar el dit del peu i després va fer l'actuació que va fer, eh?
I espera't, perdona, perquè aquí no en vam parlar, però dijous, que és el primer dia que va actuar, nosaltres vam fer secció dimecres en Jordi Cubino. Joan, te'n recordaràs que estàs aquí. Allí no havia actuat cap vegada, perquè la primera vegada que la vam veure va ser a la segona semi dijous, i el dimecres estava intubada en respiració assistida a l'Hospital de Benidorm perquè tenia una pulmonia. O sigui, Melody ha estat connectada a l'oxigen i tot i així ha cantat com ha cantat. I no només això, perquè dijous, que és el segon àudio, José...
Que s'ha après.
Calleu un moment. El segon àudio de Melody que tenim preparat és la mano negra, perquè el dit trencat del peu, a l'oxigen, al respirador, a l'assistència de respiració que li van posar, hem de sumar que el dijous va aparèixer la mà negra que li va tallar la música en sec a la seva actuació. Ara, ara.
Ui!
Això no es fa perquè la gent...
La gent, això no es fa per a res, Rafa, perquè este tema estic bastant enfadat. No mos ho prenguéssim a broma, perquè
perdó,
com a cantant...
Perdó.
No,
un moment, com a cantant, sí. A la tele se va parar la música, però és que a les seves orelles, als in-ears, efectivament, els auriculars que ja té com a referència, es va quedar sense àudio, ni de veu, ni de música, a cegues, i tot i així va seguir cantant. Déu per tant, Melody és, havia de ser i serà, la nostra representant.
Bravo!
Això
no pot passar amb un Benidorm Fest.
Tu vols que arribi a Eurovisió i que canti Los Goril·les?
Jo vull que surti en el dit articulat amb l'oxigen. Que faci la nota aquella. Que faci la nota aquella de 40 minuts i després que faci una cosa dels goril·les.
Jo t'haig de dir que aquesta informació no la tenia, Jaume Borja, i que encara m'impressiona més perquè a mi, haig de dir que vaig veure la gala i les actuacions les millors.
Tothom que va veure la gala ha dit el que acabes de dir tu. Gent eurofan, família, amics, van veure totes les actuacions i van dir la millor és Melody. És que no hi ha punt de comparació, ha d'anar ella, si algú
mira,
pot anar...
Jo vaig estar, perdó, pel que ens vau explicar amb Jordi Cubino, vaig estar pendent de la primera actuació, que era la Daniela, com es deia, Daniela?
Blasco.
Daniela.
Que a veure, la cançó estava bé, però no la vaig entendre de res del que va cantar
no
aquesta noia. De Mallorca, no? És la Daniela?
Home.
19 anys, la més petita.
M'ho has dit tot.
Però escolta, res. No vas entendre res del que va cantar. Ara, aquesta noia, la Melody, molt bé.
I després una altra cosa, que Rafa sembla que li he fotut molta canya i no se la mereix.
No,
està acostumat. Sí, acostumat.
Que me gusta.
A favor teu t'he de dir una cosa, i és que un dels tuits més virals que s'ha fet és espero que todo esto sea una estrategia i que el dia d'Eurovisión Melody cante Los Goril·les.
Home.
Tot podria passar.
Compte.
Que sé que seria el teu somni. Però
el meu somni, sí senyor.
Veus?
I per aquesta peixera, a Eivissa David García, el nostre company David García, que és...
Eurofan?
No, Eurofan i Chaquetero.
Ui!
Com ells molts, i David, jo me l'estimo, no sé per què ara ha desaparegut, perquè David, això t'ho volia dir mirant-te la cara, però molta gent anava amb Daniela Blasco, però van arribar el dissabte, van veure el desastre, i llavors tothom va votar Melody.
Mira, li pots dir als ulls.
David, assumís el teu chaqueterisme.
Jo és que anava amb un altre.
Diu que sí.
Jo anava amb un altre, eh?
Amb qui? Diu que sí d'aquella manera.
No em digues que anaves en J. Cabello.
No.
Vale. En qui?
Cabe, que ve, cove, kiwi.
Ah, cube.
Gràcies.
Bueno,
cube. Cube és una pel·lícula de ciència-ficció.
A mi m'agradava, eh?
Escolta, m'estan dient que... Permeteu-me, però que ha baixat la meva font, me diu que les enquestes ha baixat, les travesses ha baixat a Espanya de la 14 al 22, després de conèixer
bueno,
que...
Les teues fonts, Mercè Raga, que ara semblarà que avui vingui ple de veneno. Les teues fonts i el meu guió, perdona, perquè és un dels punts del guió... O sigui que... Sí, ara mateix està als jocs.
Ara m'ha desmantellat.
Com
l'ha
de baixar una persona ara, que està en coma, pràcticament?
Ara m'ha desmantellat.
No, escolta'm, diverses coses. Un moment, perquè la gent és molt pesada com ara les apostes. A veure, primer, que no han sortit totes les cançons. O sigui, no
se sap, ara,
tots
veritat.
Els països encara no tenen representants.
Li donem relava, oi?
Llavors, posar... Perquè la gent... Això de Twitter és 50% estima, 50% odia. Hi ha gent que està superdetractora amb Melody.
Bueno.
I és veritat que ara està a la 22-23 de les apostes. Però a quin dia estem? A quin dia estem? Que ni ho sé, 4 de febrer. Hola, Eurovisió és...
Quan és el maig?
És el maig. O sigui, un moment, calmem-nos tots. I després una altra cosa, i és que molta gent no és conscient, però lo mono que portava Melody és...
Digues.
Un mono?
És d'un dissenyador català, que és un dissenyador espectacular, que li ha fet roba a Shakira per a estos últims Grammys, que es diu Gustavo Adolfo Tarí, que jo vaig tindre la sort, perquè és que fa unes peces que són fantasia, i ho fa tot a mà... I que és un crac, i anava... O sigui, Melody també portava quota catalana a l'actuació del Benidorm Fest.
Molt bé. I es va treure, o sigui, perquè primer anava com una bata.
Allò no ho era d'ell, de Gustavo,
Era el mono que es veia transparent, eh?
Sí, lo de baix, exacte.
Deixa'm dir una cosa, sí. Perquè tu vens parlar aquí al Matí a Radio Estel. Parles de tendències, i per primera vegada, Melody ha estat primer al Broncano que no pas a l'Hormiguero. Això és així o no?
Bueno, és que ella és molt broncana. I havia estat a la Resistència i ara, bueno, evidentment, com a guanyadora, també guanyes un contracte blindat en moltes clàusules tip que podrien ser escrites per Shakira, o sigui, la que li espera Melody. Jo no sé si ella és conscient, perquè Televisió Espanyola pues, ahir la va passejar per Mañaneros, La Revuelta, i espera tot el que li queda. Mira, un oient, què tal? Com estàs? Fan de Melody!
Se li veu la cara. Sí. Melody.
I de Shakira, segurament.
La cosa no acaba aquí, perquè el que avui us porto és una exclusiva en majúscules. No s'ha dit enlloc i estic molt feliç de que una persona just recent sortida del forn, l'exclusiva, m'ha enviat un àudio i li he dit, per favor...
És el que estaves parlant ara, eh?
Sí, ho acabava... Li estava demanant permís perquè jo a vegades, de veritat, sóc un paranoies i tot i que ell m'ha fet un àudio, que jo li he demanat...
No tenies clar si era...
Bueno, li he tornat a escriure i he dit, meto este àudio en mi secció, ¿vale? Me das permiso? I em diu, por supuesto...
I qui és?
Sí.
És. Ja el vam tindre aquí abans de que Melody... Abans d'escoltar la cançó de Melody, sí, és a diva... Vam parlar en Alberto Lorite, que és el compositor de la cançó.
Compte.
És el compositor. I ell mos va dir, mos va fer spoiler de com sonaria. Pues atenció, perquè ara Alberto Lorite avança en exclusiva al matí a Radio Estel, ni a Mañaneros ni a La Revuelta.
Al lloc.
Los canvis que faran per a Basilea. Ei!
La idea que tenemos es reforzar un poquito la base instrumental para que tenga un poquito más de fuerza y sea más comercial, lo que es la producción. Y por otra parte, añadiremos partes en inglés para que el mensaje se entienda en toda Europa. Es una idea que tenemos en mente y que luego tiene que aprobar todo el equipo y llevarla adelante.
La exclusiva explosiva del Jaume Borja.
¡Bravo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Quan deies que durarà ara 14...
Sí, exacte.
Mitja hora.
Partes en anglès una mica Europe's Living Celebration, eh?
Bueno, Joan, però és que ho hem de jugar tot.
Sí, home, sí.
Melody, esta actuació, Rafa, no et perdono una cosa, perquè tu estàs criticant cosa
que... No l'ha vist.
M'agrada que critiques, però no et perdono que no l'hagués vist.
Fent paròdia.
Però l'has vist o no?
Però no l'has vista.
No l'he vist.
És que, clar, això és el que... A mi, jo que l'abraço, l'adoro a Rafa, però no tolero que no hagués vist l'actuació. Una actuació...
No tolero, eh?
On passa de tot, Rafa. És que Melody fa inclús l'helicòptero, que l'helicòptero és agafar-se la melena.
No, es diu l'Oreta. És l'huracan, no?
Jo tinc un altre concepte de l'helicòptero.
Ella canta huracan a la lletra, però el que fa ella, los melofans...
Agafa la cua.
Fa molt abans, ho van batejar com l'helicòptero.
Mira que la raga ho emula.
No, però això només ho poden fer les flamenques, perquè llavors fa així, fa com un...
No, però sense agafar-se la punta, només en l'altra mà. Clac, 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 clac.
Però mira,
que... això, ho ha fet.
Tu pots fer-ho, serà avui o no?
Sí, jo puc fer-ho, però és inútil.
Escolta, la pregunta és, veuràs l'actuació, Sanauja?
Mira, saps què passa? Que jo, com visc amb gent que li agrada molt aquestes coses, i vulguis que no, aquella nit ho vius.
No, si la veuràs esta setmana, però quan torni jo dimarts que veig...
La de Melody? Sí, home, sí, aquesta tarda, sense falta.
Per favor.
T'escriuré.
M'agradaria que ho fes... Ja, sí, m'està mintiendo, no?
No!
Sí, sí.
I
tu, Mercè, que saps com...
Jo l'he vist.
Me faria, tu que saps com soc, de veritat, me faria molta il·lusió rebre un àudio de Rafa esta tarda...
Molt.
...en què em fes la review de l'actuació, segons ell.
Per favor.
M'encantaria.
Jaume Borja, compta.
Com?
T'ho diré de bo.
El seu compte?
Ho faré. Compta amb mi, amb el meu àudio i la meva review...
Va, bravo!
...i la meva crítica de Melody. Amb tota seriositat.
I quan la veigues, jo també me va fer una reflexió amb un germà, que mon germà és professor d'educació física, que no vol dir res, però vull dir que és entrenador de futbol, que està molt allunyat de l'univers eurofan, no com jo, vull dir, mon germà i jo som blanco i negro mix, no mos hi sembla res, i me va agradar molt una reflexió que em va fer mon germà, en què em va dir, realment, de totes les candidates era qui ho tenia més difícil, perquè... és un niño prodigio. I és veritat que quan ets un niño prodigio, un pequeño ruiseñor, tothom se queda en l'estigma i ella és, com tu has dit moltes vegades, i és veritat, però la gran població és Melody, la de los goril·las.
Quants anys té ara?
Ara ella va començar en 9 i ha estat 25 anys des que va començar la carrera. Ara jo crec que en té des de la meva quinta, 34. Pues ella, des que va començar als 9 anys, ha lluitat per anar a Eurovisió perquè sempre ha sigut el seu somni. I ho ha fet havent de trencar l'estigma de «Soy Melody, la de los goril·las». Per tant, té doble mèrit haver guanyat. I ara jo celebro que ja no serà Melody, la de los goril·las, sinó que serà Melody, la d'Eurovisió.
Molt bé!
Molt bé.
Bravo, Melody.
Això és... Persistència.
Un altre cop? Puc preguntar...
M'encanta, José!
5, 6, 7...
Puc preguntar, Jaume... Com vas trobar que es presentés una cançó que té lletra en italià?
11.
Pues me sembla que... Me sembla, pues lo mateix que les clàusules de Shakira, estrany, Marciano, no? O sigui, euskera, gallec, català... Pues pregunto!
A mi em va agradar, aquella
no, que vaig a San Remo! Pues a és que em posa negre.
Jo vaig pensar el mateix. Ves a San Remo, noi, passa res, eh?
Pues a mi em va agradar, eh?
No, la cançó estava xula.
Sí.
Clar, però... una cosa és que t'agrada la cançó i l'altra, el debat que et planteja Joan Trias, que és com el Benidorm Fest ha estat espanyol, una de les... poques... bueno, la única candidata que no és en castellà ha de ser en italià. Esta és la pregunta, efectivament, Joan. És que demà sembla raruno.
Però després adaptem les lletres perquè siguin en anglès. I
mira, no. És el que ha dit l'Alberto, no? Que adaptaran la part de Melody, la cançó, seran en anglès, no? Mira,
la base és en castellà. I la base... O sigui,
que
a mi no em sembla bé que no hi hagi idiomes com el català, l'euskera, qualsevol llengua oficial de l'estat espanyol i hi hagi italià, no em sembla bé.
Vale.
Jo en català, ma, ja m'agrada.
Jordi Soler.
Fos Raimon, sobretot.
Vale. Brutal, brutal. Bueno, en fi.
Bueno, que està contenta la Melody. De...
Està molt contenta.
Molt emocionada.
S'ho mereix.
Estàs contenta.
Clar, i tranquil·la.
S'ho mereix i farà un gran paper perquè ens donarà una pretemporada de memes. De frases, perquè ella ja...
Tu l'has entrevistat, a Melody?
No, o sigui, com se diu això? Clavada, l'espineta clavada que desitjo. I a més, és que ella és molt... Bueno, com és niña prodigio, ella és molt rebellida, molt rebellida.
Què vols dir, això? Què vols dir, això?
Per exemple, a la roda de premsa, ella, quan li fas una pregunta, sempre diu, te voy a decir una cosa. I hasta que no arranca i arriba la resposta, bueno, podem passar dos vídeos. L'adoro. Fan. Fantasia, Melody.
Molt bé.
A veure si ve aquí al matí, no? El guionista,
home,
això.
Home, bueno,
el guionista ara mateix està fent moltes coses. Ara ho expliquem.
Ja, Déu-n'hi-do, és que veig unes cares, cares.
De tot menys guions. No sé què està fent.
Està patint el guionista, perquè no ha entrat una menció que havia d'entrar.
No para. I no la podem posar ara?
Sí, ara la farem.
Però ja així al mig o com?
No, espera't, acaba però, això. Acaba
Jaume
això.
Borja, tens 240.000 talls?
Ai! Bravo, fes.
No, digues.
Això, digues. Parlant de Melody.
Això és de la Sagrada Família?
Parlant de Melody, que va guanyar algo, no? Melody va guanyar algo.
Melody va guanyar algo? Qui va guanyar?
Va guanyar el micròfon de bronze,
sí,
no?
I tu cara me suena o...?
No, ara no l'estic cantant.
No, que això comença... Ah, em pensava que començava. Saps qui va guanyar no sé què? Però no.
Dic, no sé de què parle. Mira, fem un petit break de Jaume Borja i aprofitem per explicar-vos això. Jaume Borja, saps qui fa anys?
No, ni idea.
Ah, doncs jo t'ho explico. Perquè algú que posa sempre totes les energies s'enabuja perquè estiguis la mar de gust a la teva llar...
A la meva llar?
A casa teva. Algú que sempre està pendent d'oferir-te, Joan Trias, el millor perquè et sentis com a casa...
El millor. Carai. Sempre.
Sabeu qui
ja,
és?
Ja sé per on vas.
A veure, digue'm-ho.
Si és el millor.
El Magiró?
Per favor.
Galeries, el Tresillo.
Home, que celebra 50 anys.
Oh.
Tal com ho sents. Com
I
podem...
quins Tresillos?
Ah, això, quins Tresillos.
Quins Tresillos?
Com podem celebrar-ho amb ells? Quines galeries. Doncs fem un vídeo en el qual tu, que ens estàs escoltant, ens expliquis un record, Jaume Borja, vés-ho pensant, el record que has viscut tu al teu sofà.
Bueno. Tants Eurovisions.
Ja, això mateix.
És per tots els públics?
És per tots els públics. Val. I a banda de Sanaújo obtindreu a canvi grans descomptes a la botiga, sortejos, regals, per participar-hi dues maneres. Mira, una, en principi pots anar al pròxim, si ens escolta el Virgili, 8 de febrer, com a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, de 10 a 2, al Mega Sofà.
Mega Sofà.
Mega Sofà.
Podem anar tots a la ràdio, allà asseguts.
Galeries del Tresillo. Un sofà groc de dimensions gegants gravat allà per participar-hi. Això és una opció que tens. O l'altra, també pots gravar el teu vídeo des del sofà de casa teva, això és fàcil, clar. Tries. I de les dues maneres, doncs, obtindràs, de moment, només per participar, una manteta, que això va bé per mirar una
edició. Una manteta? Sí,
genial, aquests dies,
eh? Per participar?
Res, només per participar. Descomptes especials, Sanaújo. I, a més, entres en el sorteig de 4 butaques personalitzades, una d'ella, de Gemma Mangual, que ens ho explicava ahir mateix amb la Olma Giró. Sí. Recorda, envia els vídeos dels teus records al sofà al web de Galeries del Tresillo. Gaudiràs de grans avantatges a l'alçada d'un mega 50è aniversari.
Oh, que bé. Brutal.
1:54. Vinga, va.
Vale, deixeu-me, perquè vull acabar unes coses que, com diu, el tinc molts d'àudios i si no t'adugaràs.
Jo m'aparto, jo m'aparto.
Tira, tira. Vale, no, un moment. No van sense confirmar que Melody utilitza sofàs de Don Tresillo, perquè són els millors.
De Don Tresillo?
Sí, bueno, de les galeries Don Tresillo, o és que allà que donen baixotes, no, sofàs.
Però és la competència de galeries del Tresillo, llavors.
Bueno, tu què m'has dit? Això que has fet la menció, que els sofàs d'allí són els de Melody. Dit, ja està, punto. Vale, escolta'm, anem avançant perquè una de les grans protagonistes, una guanyadora va ser Melody, l'altra guanyadora d'este Benidorm Fest ha sigut Inés Hernán. Inés Hernán, que no para de ser èxit. He posat aquesta cançó, Rigoberta Bandini, Ai mamà, perquè a la festa posterior, a la final...
No us sap això, el Sanauja.
A ritme d'esta cançó va decidir arrencar-se la camiseta i ensenyar el que diu la cançó, no? Però... lo que vull repassar en esta excusa, coses que van passar en estes gales, com per exemple que la primera semifinal ella dia tot el rato entrevistava els cantants, els participants i donava pas, tornava la connexió a Ruth i a Paula, les altres presentadores
amb dient, un acudit dolentíssim.
No, dient tot el rato el mateix, xiques, com ho vais? Xiques, com ho vais? Sí. Això va ser dimarts, però dijous ella va respondre així al hate.
Me habíais comentado que he estado dando el paso a mis compañeras de forma reiterativa con un simpático como vais y en pro de la mejora he decidido, bueno, pues, coger este feedback. Así que, Ruth, Paula, ¿cómo vais?
Pues ya lo ves.
Es la millor, definitivament.
Va ser molt divertit. Va haver un moment que els va dir, Mari, posa, ¿cómo vais?
No, que ho tinc també, que ho tinc també.
Però que va fer aquests acudits, no? O sigui, va afegir...
acudits dolents, com el que ha dit ara Joan. Sí, Mari, sí. Posa, o l'altra versió, que és aquesta.
O la opción B, lo que yo llamo, pues, el voto nostálgico, que no quiere decir a la falange, sino con tu móvil de concha...
No, perdó, este era, que m'he equivocat jo en José, li he dit jo malament. Però ja em va bé. Ell hi ha vots gratuïts per l'APP per primera vegada, pots votar gratuïtament. És que no sé fer els números, que sóc dislèxica.
Espera. Estàs una mica Melody, a xiflar.
Te voy a decir una cosa. I llavors sí. Ell diu, podeu abogar per l'aplicació gratuïta o per el voto nostálgico, no la falange, aviso. I ara sí, tu dies mariposa sí. I l'altra versió.
Que mientras tanto, pues le voy a dar paso a mis compañeras, Para y Lela, a ver cómo se lo están pasando, ya están bien desde allá arriba.
Bueno, a mi em fa pisar de riure, tio, sí, l'adoro. Sí, necessària la pública.
Acudits dolents, sí, però em van agradar.
Podria haver escrit el guionista tranquil·líssim.
El nostre guionista, Sí. Sí, 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 que és el seu to. Bueno, Jaume Borja, que m'ha agradat molt.
Sí,
molt,
o què? Molt. Bueno, ha sigut intens. Sí. Jo m'he passat teta, també.
Molt. Mira.
Bueno, perdó, és que, claro, al final no és subconscient. M'ho he passat bomba.
És molt divertit. Jo, quan acabes així, dic, de què ha parlat? No ho sé.
Perdona, no era la Melody que deia que deixaria anar una bomba, també, en una de les seves actuacions?
I diu, per primera vegada mos votarà Israel.
Uf, mare. Ai, ai, un altre acudit de meu.
Oi, no sé què, però si passa la final, voy a soltar la bomba.
Sí, sí, no, van així, se n'aguja.
En fi.
Ai, Déu meu. Bueno, arribem al punt. Jaume Borja, gràcies.
A vosaltres.
Minut d'or, Golden Hour. Vols dir, com li dones pas?
Jo aquí?
Sí.
Ignasi.
Atenció,
Ignasi.
Perquè... però què fa aquí Toscano si presenta...
perquè Toscano està amb l'Ignasi avui.
Ah, vale, segur que els presentadors informatius giren més que una nòria en esta casa. Bueno, ara, Xavi Toscano i Ignasi Miranda al Sense Distància, l'informatiu religiós de referència al nostre país.
Bravo!